Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El numeret de Pedro Sánchez sobre si continuava o no la Moncloa després que un jutge hagi acceptat una denúncia contra la seva esposa, Begoña Gómez, per presumpte tracte d'influència, s'ha tancat amb la continuïtat de Sánchez al capdavant del govern central. Després d'un cap de setmana, manifestacions davant la seu del PSOE, d'intervencions de folfisme de dirigents socialistes implorant que no plegués, Sánchez ha arrodonit l'espectacle i la intriga que ell mateix havia promogut amb una visita al rei Felip VI per comunicar-li la seva decisió i també ha reunit a tots els treballadors del complex de la Moncloa. Total, una imatge al més pur del estil narcisista i també imperialista. Després de tot això, el president del govern ha explicat en una convocatòria de premsa sense preguntes que continua a la Moncloa, però ho ha fet demanant joc net i anunciant que estem davant d'un punt i a part a la legislatura i que això requerirà una mobilització social per tal de superar els entrebancs de la dreta i, com no, de la ultradreta. És a dir, que continua dins del mateix bucle amb preguntes sense resposta i per això necessitava 5 dies i deixar el país desprotegit, abandonat a la seva sort i atiant encara més la divisió i la crispació al carrer en una situació que podíem dir és inèdita a Europa. Amb aquest nou escenari, la campanya catalana agafa un nou rumb i podem dir que comença de manera oficial després que l'estadista Sánchez hagi tingut els seus minuts de glòria abans i també després. I que avui ha tingut continuïtat aquests minuts de glòria amb l'anunci que ha posat punt i final a aquesta comèdia escrita, dirigida i representada pel mateix Pedro Sánchez. Yolanda Canales, reaccions en clau campanya electoral catalana.
El més satisfet, òbviament, amb la decisió del seu amic Pedro Sánchez, ha estat el candidat socialista Salvador Illa, que considera que és el millor per a Catalunya, especialment, però també per a Espanya. Però el més important, ha assegurat, és que ha nascut un moviment col·lectiu que suposa una determinada forma de fer política.
Però el més important és que hi hagi un moviment col·lectiu que digui no a un tipus de fer política que no és exclusiu dels nostres país, que s'ha vist fora també d'Espanya, no?, dels darrers anys, no?, però que s'havia de dir prou. No?
En canvi, la resta de candidats han estat molt crítics, fins i tot els socis de Sánchez al Congrés. El president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, no ha estalviat qualificatius i ha acusat a Sánchez de fer una sobreactuació, un acte electoralista, una comèdia, i tot plegat jugant amb les institucions i amb els sentiments dels ciutadans.
Avui hem vist en la compareixença de Pedro Sánchez l'últim acte d'una comèdia que ha durat 5 dies, en la qual s'ha jugat amb els sentiments de les persones. S'ha jugat amb l'empatia de totes les persones que estan patint la persecució per part de l'extrema dreta. Hem vist, doncs, una cortina de fum, un acte electoral durant 5 dies.
La mateixa línia s'ha pronunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha acusat el president del govern d'utilitzar el patiment de l'assetjament per a interferir en les eleccions catalanes. Al seu torn, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha dit en to irònic que ha quedat clar que per a Sánchez no són els jutges els que poden condemnar a Puigdemont o processar la seva dona. Això només ho pot decidir ell, que sap el que és digne i just. I el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha dit que Sánchez és una estafa i un triler. Per cert, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha anul·lat avui la seva agenda de campanya perquè aquesta matinada ha mort la seva mare.
Molt bé, i com pot influir tot el numeret que ha fet Pedro Sánchez d'aquests últims dies en la campanya de les eleccions catalanes, que va començar ja divendres? En volem parlar amb el senyor Joan López, que és professor de comunicació política de la Universitat Abat Oliba Ceu. Joan, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Aviam, jo deia que la campanya electoral pròpiament dita comença avui després de conèixer la decisió que ha pres Pedro Sánchez de continuar a la Moncloa. Com pot influir aquesta decisió de Pedro Sánchez a la campanya catalana de dir, bueno, pues continua endavant perquè per fer front a totes les amenaces que ell diu que té la democràcia?
Bé, sobre el paper, el que ha fet Pedro Sánchez aquests dies afavoreix el PSC a les eleccions, essencialment per dos motius. La primera és perquè un element negatiu, de núvol, engorrós per ells, com podia ser la presumpta corrupció de la seva dona, ha deixat de ser un tema del que es podia parlar els primers dies de campanya. Segona qüestió, perquè ell li ha robat el plano de protagonisme que durant la precampanya havia aconseguit Carles Puigdemont, ell amb la seva marxa de Waterloo cap a la frontera espanyola al sud de França i amb tota la precampanya que havia muntat s'havia convertit una mica en l'estrella de la precampanya i aquest paper d'estrella l'ha perdut al fer Pedro Sánchez del que ha fet. I tercer, perquè quan un nacionalitza, en el sentit de que espanyolitza la campanya catalana, potencialment té la possibilitat d'incrementar la participació en aquelles ciutats de l'entorn metropolità de Barcelona que són les que amb eleccions autonòmiques tenen menys participació i que són aquelles on el Partit Socialista té els seus millors resultats.
Vols dir que això és un empenyt important per a la candidatura de Salvador Illa, no?
Sobre el paper, sí. Ara bé.
O quin paper tindrà Pedro Sánchez en la campanya també, no?, de Salvador Illa a partir d'ara?
Bueno, se suposa que ara Pedro Sánchez farà una mica com quan vingui aquí a la campanya catalana, que és l'únic gran líder nacional que encara no ha vingut a la campanya, perquè ha vingut Feijóo, ha vingut Abascal, i ell no. Doncs serà una mica com quan Moisés va baixar de la muntanya amb les taules de la llei. Jo et diria que si això ell ho hagués fet els darrers dies de campanya, sens dubte tenia un impacte positiu per Salvador Illa. Ara, ja vam veure a les darreres eleccions que hem anat avent i els darrers anys, que la gent cada vegada més decideix el vot en els últims dies, inclús el mateix dia de les eleccions. I clar, qui sap si d'aquí al dia 12, que per una persona normal és molt poc temps, però en política és un temps molt llarg, no pot passar qualsevol altre giro de guió que trastoqui els plans de Sánchez.
Joan, pels socis de Pedro Sánchez, d'Esquerra i Junts, ells havien dit, tant Aragonès com Puigdemont, que els semblava, bueno, que volien que Pedro Sánchez continués a la Moncloa. Ells havien dissenyat una campanya, tots dos, per veure qui pot aconseguir més vots per ser més decisiu davant del govern central. Això és una bona notícia, doncs, tant per Aragonès com Puigdemont, que continuï Sánchez?
Home, és una bona notícia des d'un punt de vista de que ells poden seguir traient-li tot el que poden, no? Ara bé, no és una bona notícia des del punt de vista de la seva estratègia de campanya, perquè els ha robat un plano de protagonisme que amb ells aquests dies els hi ha fet mal, i tant Junts, especialment Junts com Esquerra, estaven manifestament incòmodes en aquesta espècie com de break, de peron, de baixa temporal que Sánchez s'ha donat a si mateix. Yeah. Ara, clar, això ja ho va dir la diputada Bassa, la germana de l'exconsellera condemnada, no? Que és, hem de seguir apoyant aquest home perquè aquí ens donarà més coses.
Sí, sí. Això està claríssim. Acabem ja, Joan. Sánchez ha fet aquest període de reflexió per denunciar aquesta campanya d'assetjament, de crispació, de confrontació contra ell i la seva família. Però, clar, el que hem vist les escenes aquest cap de setmana, també ell ha ajudat a alimentar el conflicte, no?
Mira, jo crec que especialment els catalans que no som independentistes, el que ha fet Sánchez anunciant l'assetjament ens ha de semblar especialment immoral i poc ètic. Sánchez no ha tingut mai una paraula de suport a la família de Canet, que va ser assetjada per els seus socis independentistes. Sánchez no ha tingut mai una paraula de suport ni d'alè, ni tan sols per als seus companys del PSC, que han vist a vegades com les seves seus eren atacades a mans dels que a dia d'avui són els seus socis independentistes. O sigui, ell té un criteri absolutament selectiu i a conveniència de què és un atac. Quan és amb ell, per lo vist, té la pell molt fina. Quan és a la resta, no passa res.
Joan, ara sí, ja per acabar, quin Sánchez creus que veurem a partir d'ara, després del que ha passat i de l'anunci d'avui?
Bueno, Sánchez s'ha convertit en un expert en que cada vegada que té un problema, el que fa és generar un problema més gros perquè es deixi de parlar del problema, no? O sigui, és un home que és un gran innovador del món de la política. És el primer líder polític que el fan fora del seu partit i torna, és el primer líder polític que arriba a ser president del govern amb una moció de censura, és el primer líder polític que és president del govern sense haver guanyat unes eleccions, és el primer líder polític deixant a banda el rei Balduino que dimiteix durant uns dies per tornar a la presidència, i és un expert en això, en generar problemes per tapar problemes.
Molt bé. Joan López, professor de comunicació de la Universitat de l'Alto Ribaceu. Gràcies per atendre's. Bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Gràcies al Joan per aquesta anàlisi ràpida de com es presenta la campanya a Catalunya i les influències que hi pot tenir, doncs, la resolució que ha pres avui el president del govern central, Pedro Sánchez. Seguim parlant d'aquesta qüestió de Pedro Sánchez, de les eleccions catalanes, de les assignatures pendents que els queden als polítics. Abans, però, informació de serveis. una previsió del temps marcada pel mal temps, precisament per la pluja, temperatures d'hivern aquest dilluns a Catalunya, i aquesta setmana doncs vindrà marcada doncs per un temps insegur, almenys fins dijous. Demà dimarts, per exemple, esperem ruixats, sobretot a les comarques del nord, mentre que la resta el cel estarà mig ennuvolat. Això farà que recuperin una mica les temperatures, sobretot les diurnes. I com està la xarxa viària en aquests instants? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La pluja greuja la situació de la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'Eix del Llobregat. La C-16 està tallada a Berga en tots dos sentits, però un accident això complica la circulació en aquesta via en ambdós sentits de la marxa. També comentar-vos que l'autopista AP-7 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Sant Cugat en sentit nord per un accident que ocupa el voral. Més endavant hi ha retencions de Cerdanyola a Barberà, també en sentit Girona. Encara a l'AP-7 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Mollet a Santa Propeta de Mogoda en sentit Tarragona per unes obres que tallen dos carrils. També a l'AP-7 hi ha intensitat a Banyeres del Penedès en sentit sud per un accident que talla un carril. A l'AP-30 a Cua Barberà en sentit sud, a la Nacional 260 es dona pas alternatiu a Riu d'Aura per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C-58 hi ha intensitat a Badia del Vallès en sentit nord per un accident que ocupa el voral. Tornant a la C-16 hi ha retencions també a Terrassa en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C-352 hi ha retencions entre la Roca i les Franqueses en tots dos sentits per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions entre Diagonal i la Vall d'Hebron en sentit Pesós i entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. I a la ronda litoral de la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, des d'una franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Complicadíssima també la situació a la xarxa viària. Més coses, mentre Pedro Sánchez ha jugat uns dies amb tots i tothom pel seu interès particular, els ciutadans es troben amb problemes com els que avui t'estem explicant aquí a COPE Catalunya i Andorra. Només el 24% dels joves d'entre 15 i 24 anys té actualment feina. Es tracta d'una xifra que situa 8 punts per sota de la mitjana de la Unió Europea. Ho recull un informe de Funcas, que és un centre d'anàlisi econòmic que alerta sobre el nivell massa elevat de l'atur de llarga durada i la difícil transició dels joves a la vida activa i que evidencia, doncs, que s'ha cronificat un atur que ja es diu estructural. Aquest informe de Funcas l'hem analitzat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb una de les seves autores amb qui ha parlat Roc Solà.
Doncs mira, Carlos, hem parlat amb Maria Jesús Fernández, economista sènior de Funcas, i si ens fixem en l'informe veiem que la precarietat laboral és una realitat del nostre país. Es calcula que 4 cada 10 persones tenen una feina precària, però si posem el focus en la joventut veiem com molts joves refusen a treballar en aquest tipus de feines, que solen ser feines temporals durant el període de vacances escolars de l'estiu o de l'hivern. Una dada significativa és que només el 25% dels joves d'entre 14 i 25 anys té feina. Maria Jesús Fernández ens explica com es relaciona aquesta dada amb la dada d'aturats juvenils que tenim al país.
Lo habitual es que la tasa de paro se encuentre en torno al doble o incluso un poco más del doble de la tasa de paro general. Lo que pasa es que, claro, en el caso de España, como tenemos una tasa de paro general que es muy muy elevada, pues al aplicarse, digamos, esta regla da lugar pues a una tasa de paro juvenil pues claro, muy elevada, que si lo comparamos, por ejemplo, con los países de la eurozona, pues tenemos como un 28% de paro juvenil frente a, un, como he dicho antes, un 14-15% en el conjunto de Europa.
Aquest informe publicat per Funcas ens deixa una reflexió verdaderament interessant amb un terme molt concret que resulta curiós, la sobretitulació del jovent. Aquest terme va referit a una part de la població jove que té moltes titulacions respecte a un àmbit en concret i que intenten evitar feines precàries que es donen al llarg del país. Maria Jesús Fernández ens concreta quin impacte té aquest terme a la situació laboral dels joves d'Espanya.
Tenemos una tasa muy elevada de jóvenes con un nivel de formación muy bajo y tenemos también una tasa muy elevada de jóvenes con un nivel de formación muy elevado.
Caray.
Y en el centro está el nivel de formación pues técnica, profesional, que tenemos un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y esto es un problema. No está bien equilibrado, ¿no? La formación de nuestros jóvenes y en general también, ¿no?, del conjunto de la población trabajadora.
El sector dels joves és l'únic sector que no ha recuperat els salaris d'abans de la crisi del 2008, cosa que encara fa més difícil que el jovent del nostre país tingui aquesta voluntat de treballar, ja que mentre el preu de l'habitatge, els aliments i de la vida en general no para d'augmentar, els salaris segueixen estancats en números de crisi.
I ara posem cara a aquesta precarietat i també a aquests abusos laborals que es fan, sobretot, amb molts joves, ara quan arriba l'època de l'estiu. Volem parlar amb l'Alessandro Chaparro. Alessandro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, digo que tú nos puedes poner cara a esta, digamos, precariedad y, digamos, abusos laborales que se cometen a veces con vosotros, con los jóvenes, cuando llega esta época del buen tiempo, en verano, los conciertos, contratos que os hacen a vosotros para hacer de camareros o de vigilantes, de controladores. Explícanos un poco tu situación, Alessandro.
Correcto. Bueno, sí que es cierto que ahora, cuando llega más tiempo de mayo, junio y julio, es como la época de los festivales, y la parte que menos se ve es la parte de los jóvenes, que para buscar una parte de lucro económico, pues queremos como empezar a hacer nuestros primeros trabajos, y pues es un trabajo que es bastante bueno para la gente joven, pero tiene una parte que no es tan buena, y como has comentado antes, pues correcto, son trabajos que realmente no se aprecia la cantidad de horas que se invierten, que te lo pintan como algo muy bueno y como una experiencia que es muy bueno de verano y para los jóvenes y demás, sí. Pero realmente tiene su parte negativa detrás, que es pues la cantidad de horas, uh-huh. Aguantar a mucha gente que te trata como denigrante por estar en una barra y porque la gente va muy perjudicada en los festivales y en los conciertos. Uh-huh. También tiene una parte como el contrato, pues que no se refleja la cantidad de horas que realmente estás tú haciendo. Uh-huh. Y el sueldo, pues, evidentemente, no es remunerado como de una manera muy buena, por así decirlo.
Si situamos las cosas por su nombre, hablemos de horarios. Por ejemplo, tú has trabajado en algunos festivales de verano, tengo entendido. ¿Qué horario hacías? Y si nos puedes explicar aproximadamente el sueldo que te correspondía por ese trabajo.
Vale, pues, sí, sí. El sueldo, principalmente, es 7 euros la hora. Netos, más o menos, porque te lo pintan como 8 con algo brutos, pero realmente después son 7 netos. Y los horarios, aquí sí que cada día es un mundo, porque es verdad que estas empresas te garantizan un mínimo de 4 horas. Ahora bien, puedes hacer 4 horas como puedes hacer 18 horas, que yo he llegado a hacer hasta 18 horas un día.
¿Cómo 18
Entonces,
horas?
Sí, sí, o sea,
¿sin descanso? Pueden,
bueno, con un descanso de media hora para comer en un momento. A veces no te dejan ni sentarte, o sea, es un poco así como de prisa y corriendo, depende de la demanda que haya en las barras. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues te convocan a las 6 de la tarde para hacer un briefing y demás, que no te lo pagan durante una hora, y a las 7 empieza nuestro turno, por así decirlo. Entonces, te garantizan mínimo 4 horas, pero yo un día, por ejemplo, estuve hasta las 11 de la mañana del día siguiente.
Yeah.
Entonces, claro, es un punto de que tú sabes cuándo vas, pero no cuándo vuelves.
Cuando entras al puesto de trabajo, pero nunca sabes cuándo saldrás. Oye, eso me imagino que trabajes con contrato, ¿no? ¿Con las horas estipuladas?
Sí,
o...
sí que es verdad. Nos dan de alta en la Seguridad Social, tenemos nuestra nómina, o sea, eso sí que es cierto, que todo va por la vía legal. Ahora bien, dentro de la vía legal, pues siempre hay cosas que se escapan, por ejemplo, pues las horas o, bueno... Las horas de nocturnidad a veces no te lo pagan como horas de nocturnidad y como horas normales. Uh-huh. Es verdad que tiene sus lagunas ese contrato, pero sí que es cierto que hay un contrato.
¿Y estos abusos, digamos, son puntuales de ahora o ya hace años que se vienen repitiendo? ¿Tu experiencia es puntual de, por ejemplo, el verano pasado o ya otros veranos que has trabajado también te ha sucedido lo mismo, Alessandro?
Mi experiencia ha sido puntual. Yo empecé el verano pasado. Este año, por motivos laborales, no voy a poder hacerlo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, he estado en... O sea, fue un verano, pero he estado en más de un festival y ha sido continuado en los múltiples festivales a los que he ido. Por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, a la hora de volver tú a tu casa, pues si a ti te llaman para hacer un turno de 7 de la tarde a 10 de la mañana, tú asumes ir hasta las 10 de la mañana y te organizas para... ir a ese puesto de trabajo y para volver hasta tu casa. Pero, por ejemplo, si a las 5 de la mañana te están echando, te tienes que organizar tú la vida, ¿no? De volver a tu casa, ahora cómo vuelvo, a quién llamo, a ver lo que tengo que aguantar a las 5 de la mañana en depende de qué sitios, porque la gente en un festival, pues bueno, pues hay de todo como en todas partes, pero ya sabemos a lo que nos referimos. Y bueno, es un poco esta historia.
O sea que tu primera experiencia fue la primera y no volverías a repetir, ¿no, Alessandro, o qué?
Bueno, a ver, si sale la ocasión, no me importaría. Realmente es un trabajo hecho para jóvenes y ahora que ya sé a lo que voy, iría, pero la mentalidad es muy cambiada. Claro, yo ya sé a lo que voy. Ahora bien, la gente que se piensa que es un trabajo idóneo para ver un festival y trabajar y conocer gente y demás, pues bueno, también tiene su parte negativa que tendrían que conocer.
Al mes aproximadamente, ya para finalizar, Alessandro, ¿os contratan por conciertos o todo un mes o todo el verano? ¿Cómo funciona esto?
Esto funciona que te llaman para los eventos puntuales. Es decir, si hay tres festivales en Barcelona que se encarga una empresa de distribuir a los camareros y demás, los llaman para estos tres conciertos. Luego hay muchos conciertos y festivales a los que no voy porque mi empresa, por ejemplo, no lo organiza, como así decirlo, ¿sabes? Entonces es más bien puntual y al verano te puedes hacer tres, cuatro festivales, algún concierto.
Bueno, que te ayuda. Que te ayuda a conseguir un dinerillo para la temporada de invierno. Todo esto porque, Alessandro, imagino que es muy, muy, muy complicado cuando eres joven encontrar trabajo. Cuesta mucho, ¿no?
Bueno, es trabajo, complicado, digamos. Sobre todo a nivel, claro, a nivel de horarios con la universidad y demás, se complica encontrar alguna empresa que se adecue perfectamente a los horarios y que te entiendan que eres estudiante. Por eso lo que digo de que, al ser joven, si sabes a lo que vas, no te importa a lo mejor ir a hacer 10, 11, 12 horas, incluso más horas, a ganar dinero para aprovechar esos días por los que no trabajas.
Claro. En fin, Alessandro, tenemos la comunicación que nos está fallando. Muy rápidamente, ¿qué edad tienes que estás estudiando y qué quieres hacer profesionalmente hablando?
Bueno, estoy estudiando criminología y me gustaría opositar y entrar en los cuerpos de la seguridad del Estado.
Muy bien, pues Alessandro Chaparro, que tengas muchísima suerte, que te vaya todo muy bien. Gracias. Y gracias por tu testimonio para que la gente que se ponga, los chavales jóvenes que se pongan a buscar un trabajo de trabajar en conciertos o en eventos de verano sepa lo que se va a encontrar. Alessandro, gracias, muchísima
Perfecto.
Suerte. Buenas tardes.
Un saludo. Adiós.
Seguim recorregut per l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. L'atur, que escoltàvem ara, una de les assignatures pendents, l'atur juvenil dels polítics. Una altra assignatura pendent és el de la sanitat, l'assistència primària. T'expliquem coses d'aquí un parell de minutets. Ara, publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno. El caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. Entre los hermanos elegid besos, meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. Por regalar un libro, por ejemplo, La Grieta del Silencio de Javier Castillo por 21,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho explicava fa un moment, l'atur és una assignatura pendent dels polítics, ara que estem en campanya. Una altra és la sanitat, l'assistència primària sobretot. En aquest sentit, feu atenció a la petició de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Reclamen resoldre la manca de metges de família, que hauria de ser una prioritat tant de l'Estat com de la mateixa Generalitat. T'ho explica l'Iker Vegas.
Efectivament, la situació crítica prop la manca de necessitat de metges especialitzats és alarmant. Els metges es troben sota una situació d'estrès constant, amb agendes completament saturades, que provoquen llargues esperes per part dels usuaris del sistema per aconseguir una cita. Com a mètode per a resoldre aquest inconvenient, es recorre a la contractació de metges provenients d'altres països que no han passat per la formació MIR. No obstant això, el doctor Antoni Sissó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, adverteix que és un dels principals problemes que té actualment l'atenció primària.
És un risc per la qualitat i per la seguretat de l'atenció prestada que vinguin persones de determinats països sense cap títol oficial. Hem de garantir per la qualitat i la seguretat de les persones ateses que com a mínim hi hagi algun tipus de formació, Aquesta formació passa per ser la reglada per tots, que és la formació via MIR.
Envers el comunicat del conseller de Salut, Manel Balcells, sobre la introducció de referents assistencials per establir una millor comunicació entre el CAP i l'hospital, amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i evitar duplicitat, Sissó ha explicat que sempre serà bona idea allò que impliqui reconeixement mutu entre el metge de família i els especialistes de l'hospital. El president de la CANFIC lamenta la inestabilitat política actual, ja que dificulta aplicar projectes de gran abast per al sistema sanitari. Tanmateix, ha valorat positivament el pressupost presentat pel govern en aquest 2024, el qual intentava donar un impuls en l'atenció primària.
I la problemàtica al voltant dels pisos turístics il·legals o els lloguers de temporada no para de créixer. I és que només a Barcelona va arribar a tenir fins a 6.000 pisos turístics il·legals, és a dir, que no tenien llicència per operar com a tal. Però els últims anys aquesta xifra s'ha anat reduint per la pressió de l'Ajuntament, que el 2016 va començar a aplicar un pla de xoc per acabar amb aquest tipus d'oferta i que s'ha acabat amb el 95% dels pisos turístics il·legals que hi ha a la capital catalana. De 6.000 en quedarien uns 300 aproximadament. L'oferta legal és d'uns 9.000 pisos també aproximadament. La radiografia d'aquest sector a Catalunya, però sobretot a la ciutat de Barcelona, l'hem fet arrere en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
I un dels focus en la lluita contra els allotjaments turístics il·legals estan les plataformes que publiquen aquestes ofertes. Estem parlant, per exemple, de Booking, de TripAdvisor o de Airbnb. Per què? Doncs es tracta que no publicitin els pisos que no tenen llicència. La Generalitat està utilitzant la mateixa tàctica que l'Ajuntament de Barcelona. I, per exemple, l'any passat, la Direcció General de Turisme va fer retirar 1.339 anuncis de pisos turístics il·legals. La majoria de plataformes col·labora, però no així Airbnb, que segons la directora general de Turisme, Marta Domènech, aplega el 80% del total de les ofertes il·legals detectades.
I, per exemple, per donar-te una xifra, de tot el que hem rastrejat en el que portem de l'any 24, del 100% de l'oferta il·legal que hem trobat, el 80%, per exemple, es troba en la plataforma Airbnb. Per tant, són xifres importants.
De moment, aquest any la Generalitat ja ha detectat unes 9.900 ofertes il·legals. Així doncs, l'objectiu és que les publicacions d'aquestes plataformes comptin amb el número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, és a dir, que tinguin llicència. I és que els problemes per a un client que reserva en un apartament turístic il·legal són diversos, des de que ja no existeixi a que s'hagi venut o s'hagi rellogat.
A vegades arriben i es poden trobar que l'establiment doncs, està tancat o ha deixat d'existir o ha passat a mans o l'han venut o l'han rellogat o s'ha llogat a terceres persones quan tu estàs a dintre i t'arriba algú que et diu a mi, si és un cas una llar compartida, per exemple, una altra habitació amb una tercera o quarta persona, aquestes coses acaben passant.
I per evitar les ofertes fraudulentes, la Generalitat ha creat un segell d'excel·lència que permetrà a les empreses intermediàries en aquests serveis d'habitatges d'ús turístic diferenciar-se de les que no compleixen amb els estàndards de qualitat. El segell és gratuït i té una validesa de 4 anys renovables. La directora de Turisme destaca també que aquest és un projecte que s'ha treballat colze a colze amb el sector.
Estem molt contents d'aquest segell perquè, a més, va ser un segell que es va sortir a petició de totes aquelles empreses que treballen, empreses explotadores, establiments turístics d'habitatges d'ús turístic. Per tant, ha sigut algo que hem treballat conjuntament mà amb mà i que ara això ja és una realitat i que les empreses explotadores dels habitatges d'ús turístic els hi garanteix, quan tenen el segell que surt de la Direcció General de Turisme, que compleix tots els requisits que un visitant pot necessitar per total garantia. Per tant, contents nosaltres i sobretot content el sector també per aquest segell de qualitat.
Hem parlat de la Generalitat, però què diu Airbnb, la gran assenyalada pel govern? Doncs diuen que sempre comunica a tots els anfitrions que estan obligats a seguir les normatives locals i els demana que certifiquin que tenen permís per oferir el seu allotjament. Si no és el cas, i una autoritat fa saber a la multinacional que no compleixen amb la legalitat, els anuncis sempre són retirats.
I ara puc saludar el senyor Enric Alcántara, que és el president de la patronal dels apartaments turístics. El senyor Alcántara, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, 1.139 anuncis de pisos turístics il·legals va detectar la Generalitat l'any passat, el 2023. Representen unes 100.300 places. Són molts pisos, són moltes places, no, senyor Alcántara?
Sí, són moltes places i jo crec que és una bona notícia que es detectin i que es tanquin, no?, els pisos turístics il·legals. Jo crec que és el pas fonamental per tenir un bon sector, un sector que estigui ben regulat, amb qualitat, i jo crec que tota feina d'inspecció és positiva.
Mm. La major part d'aquests pisos il·legals, podríem dir, tots situats en una mateixa plataforma, pràcticament, Airbnb. Què passa amb aquesta plataforma, senyor Alcántara?
Bueno, que hi ha masses facilitats potser per poder posar un pis sense verificar prèviament que sigui legal, no? Que sigui tot legal. Aquesta facilitat dona peu a que hi hagi gent que aprofiti i posi els seus anuncis sense tenir la llicència apropiada. Clar. Llavors, bueno, és el que hi ha. Quan més fàcil és, doncs més picarés que hi ha, no?
El món dels apartaments turístics estan a l'ull de mira de les administracions. Està en risc aquest model d'allotjament? Sobretot, ho dic a conseqüència del decret de fa uns dies del govern, que preveu la regulació del sector amb l'excusa, jo no sé si estarà d'acord o no, d'allò de favorir l'accés a l'habitatge. Com ho veu vostè?
Bueno, jo crec que han fet una nova regulació absolutament innecessària, de caire totalment electoralista, que el que busca és buscar una excusa a la pujada dels preus del lloguer, no? És una regulació que el que diu és que d'aquí menys de 5 anys el 80% de les llicències de pisos turístics hauran desaparegut. Llavors, el que hi haurà és o no hi haurà turisme, yeah, el 50% del turisme de Catalunya desapareixerà, o serà tot il·legal, no? Abocarà el sector a la il·legalitat. Llavors, bueno, jo crec que és una molt mala notícia, no? Jo crec que és una notícia molt, molt dolenta, perquè després, si treus el 50% del turisme de Catalunya, què fas amb el comerç, què fas amb la restauració, amb tots els llocs de treball que representen, no? El turisme és un 12% del PIB. Si renuncies a la meitat d'aquest turisme, és una crisi econòmica enorme, no? Jo crec que és una mala notícia.
I és com dir també que el problema de l'habitatge a Barcelona és culpa dels pisos turístics. Tampoc és això, no, senyor Alcántara, m'imagino?
No, això està claríssim que no, perquè el cas de Barcelona és molt, molt clar per tothom, no? Fa 10 anys que no hi ha noves llicències de pisos turístics a Barcelona, no? I el preu del lloguer no deixa de pujar, però és que no hi ha noves llicències, no? I, per tant, la causa d'aquesta pujada de preus pot ser qualsevol cosa, menys els pisos turístics, perquè no hi ha hagut de nous en els últims 10 anys. Mm-hmm. Per tant, queda perfectament acreditat que el problema del lloguer és un altre que és important, que és real, però que no té res a veure amb els pisos turístics, no? Llavors, bueno, hem de veure ara el govern de la Generalitat, després de les eleccions, sí. Veiem, exacte, el nou govern, veure qui surt, i si posa dades, posa coneixement, posa experiència en resoldre el problema de l'habitatge, que és un problema real.
Clar. A més, a Barcelona, senyor Alcántara, l'alcalde Collboni va dir no fa pas gaire que volia eliminar tots els habitatges turístics de Ciutat Vella. Zero pisos turístics, va dir l'alcalde, no? Aviam, aquesta prohibició total no pot fer... Serà la solució o és una solució o pot fer augmentar la il·legalitat? Què creu vostè?
Bueno, jo crec que augmentarà la il·legalitat totalment. Jo crec que en primer punt que és una discriminació enorme cap a les famílies de visitants que venen a Barcelona, no? Perquè una família, que són les que s'han d'allotjar en apartaments turístics, no pot estar a Ciutat Vella Per què aquesta discriminació cap a una família de visitants que vingui, no? Perquè se'ls hi prohibeix estar a Ciutat Vella amb aquestes famílies que viatgen? Per què els condemnem a anar a altres llocs, no? Jo crec que això és una discriminació intolerable a la ciutat de Barcelona. A Ciutat Vella hi ha 600 pisos turístics aproximadament, que són els mateixos que fa 17 anys. És a dir, no afecta en absolut al mercat de l'habitatge a Ciutat Vella, no? Mm-hmm. Llavors, no sé quina és la motivació de l'alcalde Collboni de fer aquestes declaracions discriminatòries i entenc que no les podrà portar a terme. Yeah.
Molt bé, senyor Alcántara, per acabar, jo no sé si li agradarà aquest qualificatiu, però creu que hi ha fòbia administrativa contra aquest tipus d'allotjaments, els apartaments i pisos turístics? Com ho veu?
Jo crec que la imatge del sector no és bona i que és molt fàcil intentar carregar les culpes dels problemes de ciutat cap a aquest tipus d'habitatge, no? Aquest tipus d'activitat. I ho aprofiten. En comptes de buscar solucions i resoldre i construir habitatge i construir habitatge assequible, programes d'habitatge social, en comptes de fer tot això, doncs diuen, mira, el problema són els pisos turístics i ja està, no? I això és una llàstima. Jo crec que necessitem més nivell polític que es comprometi a construir habitatge, que és el que fa falta.
Molt bé, Enric Alcántara, president d'Apertur, que és el patronal dels apartaments turístics. Gràcies per atendre la trucada. Bona tarda i moltíssima sort, eh? Que vagi bé.
Bona tarda. Moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final del migdia COPE amb el Joan Ballori. Benvingut, Joan.
Hola, Carlos.
Dilluns plujós arreu de Catalunya i en futbol a Montjuïc, Barça-València, buf.
Sí, s'espera...
La lliga decidida, què passarà?
S'espera pluja per l'hora del partit, per tant, crec que estarem davant d'una de les entrades més fluixes de la temporada.
Família, no? Família, quasi, no?
Sí, no sé si tant, però jo crec que l'entrada més fluixa, crec recordar que van ser 34.000 el dia de l'Almeria. Yeah. Igual no arribem, però en fi, ja veurem. Bé, el partit té el seu interès, Barça-València, perquè el Barça vol recuperar la segona plaça que té ara mateix el Girona i perquè el València està fent bona temporada i encara té el somni de jugar la propera temporada a Europa, o bé l'Europa League o bé la Conference. Estarem amb l'última hora d'aquest partit, també amb l'última hora del Real Madrid, que ja està a Munic per jugar demà al partit d'anada de les semifinals de la Champions. Parlarem també del Girona, que és, podríem dir, ja virtualment equip de Champions. Podem dir que jugarà la Champions la propera temporada. El tema està en veure si podrà jugar els partits de Champions o no a l'estadi de Montilivi, que això està per veure encara. Parlarem també de l'Espanyol, que tanca la jornada quart classificat, a 4 punts ara mateix de l'ascens directe i amb partits complicats per davant, que té de jugar contra l'Sporting de Gijón i el Valladolid. Ha quedat definida també aquest cap de setmana la final de la Champions femenina, que disputaran el dia 25 de maig a Sant Mamés. És dissabte el Barça i l'Olímpic de Lió, un gran partit. I en el capítol poliesportiu, entre d'altres coses, parlarem de tennis, que a les 4 disputa Rafa Nadal el seu partit de 700 de final a l'Open de Madrid contra l'argentí Pedro Cachín.
Molt bé, gràcies, Joan. Més esport com cada dia a les 3 i 5 minuts. Bon programa.
Gràcies, fins ara.
Abans d'acabar, després del numeret de Pedro Sánchez d'aquests últims dies, del retiro, doncs el CIS ha fet enquesta. El CIS situa el PSOE a 9 punts del Partit Popular en una enquesta flash que s'ha fet aquest matí. El baròmetre situa Vox amb un 11% de vots en tercer lloc i Sumar a la baixa. Fins aquest migdia, COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.